Suroy.
Suroy.
Màxim Castillo.
Aquí seguim en directe fent Suroy a Ràdio Barcelona 2 de 2 en aquest 1 d'octubre. Una data marcada en vermell per tots i per sempre més, però una data també que ens ha de fer pensar en la gent gran. I és que avui, 1 d'octubre, des de 1990, és el Dia Internacional de les Persones d'Edat. És d'aquells dies que va haver remenar dades.
Sí, en donaré dues. Actualment, quasi 700 milions de persones són majors de 60 anys i l'any 2050 arribaran als 2.000 milions, el 20% de la població mundial. Fixa't.
Cal fer cas. Cal fer cas a la gent gran, és el que clama l'ONU. Cal escoltar-la.
I per això avui ens agradava convidar dues dones que es dediquen a això, a escoltar gent gran també, a esprémer les seves vides i a transformar-les en un llibre. Escriuen les seves memòries.
Esprèmeles en un sentit positiu. Elles són les responsables de Memòries Ediciones, la Rosa Serra, l'Airi Maragall. Com esteu?
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Qui fa més encàrrecs? Els fills, els nets, els besnets o el mateix protagonista de la història?
Cada vegada més la persona que s'adreça a nosaltres són fills i nets. Són fills i nets que tenen avis i pares i mares i àvies estupendes que encara tenen força i ganes per explicar coses. A vegades tenen una mica de vergonya o pensen que no tenen temps o que no en sabran, i són els fills, justament, o els nets que no volen que la seva història, les seves vivències, els seus records, la seva saviesa quedi sense poder-la traspassar en els seus fills, els nets, els rebesnets, i són els que ens truquen, demanen informació i animen o regalen als seus pares i als seus avis la possibilitat d'escriure un llibre.
Clar, i la majoria deuen tenir aquell pudor de volem deixar un llegat escrit, però això sempre es diu amb pudor, no? Per què necessitem tant deixar petjada?
Suposo que és perquè cada cop el temps que tenim per compartir en família, com era abans, jo me'n recordo quan era petita, taules amb els avis sempre sense parar, però ara també tenim els fills potser una mica més grans i aquest temps no acaba d'aparèixer o d'existir. Llavors els fills i els nets pensen, ostres, els meus fills no sabran, no?, com eren els seus avis, d'on venien, i això per ells és important, i jo ho comprenc que sigui important.
A mi m'agrada molt que utilitzeu el verb aquest de transcendir.
Transcendir,
no?
És molt maco, eh?
Sí, és doble això. M'agrada molt transcendir, perquè una cosa és transcendir en el temps i l'altra és ser transcendental. És a dir, que nosaltres el que t'ajudem és a dir les coses importants, a treure de dins tot el que tens acumulat com a experiència de vida, què has après, què és el més important de la vida ara segons el teu punt de vista, que el teu punt de vista té molta perspectiva, no és com el meu, no?
I qui no vol deixar petjada? Al vostre blog ens ha encantat l'aliat que us heu buscat per explicar l'essència de la vostra editorial, Memòries Ediciones. Sí, el cantante. Marc Anthony.
Me preguntan cuál es tu legado.
Boníssim.
La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo. Yo soy mi música y tu sonrisa. Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico. Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo.
Airi, Rosa, tothom té una vida interessant o tot es pot escriure de manera que soni interessant.
Tothom té una vida interessant, totes les vides es poden explicar, es mereixen ser explicades. Nosaltres realment escoltar, el que fem és escoltar, nosaltres realment no ens inventem res, ni li diem a la gent què ha fet, ni què ha deixat de fer, ni què ens pot explicar o no. O sigui, la gent té per dir i la gent li ve de gust dir i explicar. Nosaltres bàsicament escoltem. Estem allà gairebé fent-nos companyia i ajudant-los a que surtin aquelles paraules i després posar-les en un llibre. Però això, diguéssim, que és la part que fem nosaltres. La
que
part
som
important
un vehicle, no?
És la vida que, de tothom que realment mereix ser explicada.
Clar, és que sona fàcil. Però com s'endreça literàriament una vida llarguíssima
anys,
no, que n'heu fet? Com s'endreça? Perquè deu tenir milions de records. Alguns no sabem ni si inventats o no. Com destrieu? O sigui,
és que la memòria no té res a veure amb la història. La memòria és una altra cosa. La memòria és el que tu recordes. I jo, per exemple, he entrevistat els tres fills d'una família i ningú coincideix amb cap versió.
I què fas, aleshores?
No, perquè és que la memòria és això, és precisament, la memòria és heroica, és tot el que tu vulguis, i la memòria és fascinant des del meu punt de vista, és molt més fascinant que la història. Per què recordes unes coses, per què recordes unes altres? Això és el que nosaltres... O sigui, jo sempre dic que fem periodisme pur, per què dic això? Perquè nosaltres expliquem el que ens han dit, no ens inventem res, amb la qual cosa som fidels en aquella realitat d'aquella persona, és la seva realitat. No?
Ni ens inventem ni els ni busquem que diguin una cosa concreta, és
no,
això que diu la Rosa.
O sigui, rescatem.
El llibre és d'un, és de la persona que l'explica, que l'escriu, i té dret a explicar la seva memòria.
Sí, vides i realitats de gent que ha tingut, doncs, mira, una hostessa de viatges, hi ha empresaris, hi ha aventurers, de tot.
Hi ha de tot i, sobretot, moltes històries de superació personal, saps?
Com ara, alguna que recordeu?
Sí, jo en recordo moltes. O sigui, gent que ha nascut en l'estació de tren més pobra de Galícia i ha acabat de cònsol honorari a Brasília, no? Per exemple, un senyor que es diu Pepe Pereira que ara mateix ha traspassat, ja no hi és, i jo el trobo a faltar perquè és un senyor magnífic, increïble, no?
Mira què diu el Pepe, diu: "Volvería a repetir todo lo mismo que hice desde el mismo día que salí de Filgueira a recorrer el mundo."
Filgueira.
Tots estan tan satisfets de la seva vida, el fet d'escriure-la, es reenamoren del que han viscut?
Jo sí, jo puc dir-te que la gent, en el moment d'explicar... explica precisament aquestes superacions i com ho va fer i com se'n va sortir i com va triomfar amb la seva professió. Hi ha molta dona que necessita micròfons, saps què et dic?
Hi ha molta dona que necessita micròfons. Bueno, d'això en parlàvem ahir amb la Montse Barberi, a La memòria de l'aigua, és donar veu a qui no l'ha tinguda. En
sí,
aquest
senyor.
Cas, les dones d'aquesta Catalunya pobra,
sí,
que no se'n parla.
D'aquest món, d'aquest món. Perquè l'home ha tingut micròfon, però la dona no.
Sí, i a mi m'ha passat també a vegades part del regal o del procés és el regal d'això, d'explicar-ho i de passar unes estones amb algú que t'escolta, que et ve a veure, que et fes un te i que xerres. I a mi m'ha passat parlant amb parelles, perquè a vegades són també matrimonis, no? que escriuen el seu llibre, o un home o una dona, però el marit o la dona estan per allà, no? I acaben també participant d'alguna manera del llibre.
Corregint, no? A vegades deu ser...
I més d'una vegada ens ha passat, no?, que t'estan explicant i de cop diuen... I això em sembla que no t'ho he explicat mai, li diuen al marit, no? O...
Surten coses.
És que diu, o al revés, no? O un diu i l'altre diu, oh, això no ho havies dit mai. O sigui, tu estàs sent allò, no?, testimoni de que per primera vegada... Potser no s'han dit la primera vegada, però potser és la primera vegada que s'han escoltat.
Això és una cosa molt important, no? Això dius, eh? Perquè moltes vegades el llibre és nexe d'unió o nexe de passem un esglaó d'una família.
I enfados a algun n'hi deu haver hagut o no?
No.
Aquí està, és que dieu que feu periodisme, jo també dic que feu psicologia.
Molta psicologia.
No dir psicoanàlisi, no?
Molta, 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 això sí que és veritat, molts clínics, eh?
Escolta, a la vostra pàgina web hi hem descobert, per exemple...
Una d'aquestes dones de que necessitava micro, no?
La Lídia del Carmen.
Pienso que vendran otras generaciones futuras que deben conocer la historia de los pueblos, de las personas que habitan esos pueblos, Y entonces tengo un nieto que estudia periodismo y es un muchacho que le agrada escribir, aspira a ser un escritor en el futuro y me dijo que quería escribir la historia de mi vida, que había conocido a Rosa, que es una de las responsables de la editorial.
A Rosa Serra. qui és aquesta cubana que va viure la dictadura?
Buah, aquesta és una vida impressionant.
Que als 9 anys es va enamorar d'un capellà.
Sí.
Sent una nena.
Sí, sí. És una senyora impressionant que té ara 90 anys, quasi té una imaginació impressionant i se'n recorda de tot, té una memòria increïble. Llavors aquest noi, que a vegades col·labora amb nosaltres, va voler escriure la vida de la seva àvia i la vida de la seva àvia per la història de Cuba és una aportació. Perquè explica abans de que arribés Fidel Castro, com era la dictadura de Batista. Batista es va carregar els dos germans que ella tenia i és una biografia impressionant.
És que teniu una mica, ja que deies que feu periodisme pur, com corresponsals per tot el món, no? Perquè tenim aquesta història cubana, però n'hi ha per tot Espanya.
Però són de luxe.
Sou un equip de 12, hem comptat 12, i allà hi ha, per exemple, la Marisol Galdón o la Núria Ribó.
És de luxe, sí.
Això,
sí, sí.
Elles presten també el seu ofici per captar vides.
Sí, bueno, d'alguna manera cadascú s'ha assignat una zona i si ens surt un client, doncs, a Bilbao el podem atendre, si ens surt a Andalusia el podem atendre, si ens surt a Madrid també, i tenim aquest equip de luxe perquè les dues són periodistes que portem tota la vida fent premsa i televisió, almenys jo, sobretot televisió, i l'Airi...
L'Airi que diu que bello es contar, diu a la pàgina, no?
Documentals, guió, periodisme, televisió, ràdio...
Bé, i fa uns mesos, si us en recordeu, Memoria Ediciones va publicar un llibre molt especial, el d'una dona, la Mercedes Rivera, sí, que té 104 anys i que ara està de bodes per
Eivissa.
Per Eivissa, la tia, escolta'm, amb tot el carinyo, eh? Doncs la vam convidar aquí a Sorolla, la Mercedes Rivera, i li vam preguntar pel somni d'escriure.
Bueno, sempre, perquè jo llegia, quan era petita, vaig aprendre, tenim la germana més gran, i anava, jo volia ir al col·le, saps? I anava, i esclar, vaig aprendre, la monja no em va voler perquè diu que era massa petita i que no m'arribaven les cames a terra. I llavors diu, però si li compro una cadireta la voldrà? Era parolari, eh? I va dir, bueno, sí, i em vaig assentar. I jo, de cara a les nenes, vaig aprendre de llegir més igual que elles. I esclar, era molt petita que llegia i a mi em presentava el meu pare com si fos un fenomen.
Un fenomen és ara.
És un fenomen, és un regal. Ella sí que ha sigut un regal per nosaltres i crec que per moltes vides que ella ha tocat.
I tant. Ara en tenim una de 105 anys. Es diu Mercè Mercader.
Supera-ho,
va.
I aviam.
I, quina és la...
I acaba de ser la pregonera de les festes de Poble Sec. Ella, amb el micròfon, i si la sentíssiu dir... Diables, engegueu-ho, cremeu-ho tot. Al·lucina.
Què vol explicar,
sí,
la Mercè?
Quina és la seva història?
La història de la Mercè és una història molt, molt normal, tret de que, esclar, néixer fa 105 anys era tota una altra història i viure fa 105 anys era tota una altra història que no té res a veure amb la nostra vida d'avui. Però el bo d'ella és que des de la primera entrevista hem descobert que és una trapella. És una persona trapella, que sempre ha anat a la seva, que sempre ha fet el que li ha donat la gana, s'ha amagat als armaris, a sota les taules, ningú ha pogut pagar-la perquè tothom ha volgut pagar-la, però ella és una supervivent. Mercè, t'estimem molt.
Que deu tenir la ràdio engegada allà a casa seva, a Poble Sec de Barcelona.
Sí.
Bé, jo imagino el dia en què el llibre... surt de la impremta, arriba a les mans de l'autor i de tota la seva família. Com és aquest moment?
Quina cara posen, quins ulls.
A vegades no veiem les cares, perquè a vegades els llibres els hi arriben, diguéssim, i nosaltres no hi som.
Embolicats a casa,
endavant,
no, en un regal.
Però crec que puc dir que mai no hem tingut ni una mala reacció pel que fa...
No, només això és el moment que esperaven, clar, és bonic. El miren, l'obren, el toquen... Clar, és que veure un llibre de la teva vida és una cosa que impressiona, eh?
Trien ells la portada, sempre?
Sempre. nosaltres els orientem perquè hi ha fotos més maques, hi ha fotos més que no són tan adequades, diguem, no? Ens agraden molt les fotos que són a portada sencera, les fotos antigues. Aquestes portades solen ser molt boniques.
Nosaltres proposem, també com amb el text, acompanyem, però la decisió i la vida és d'ells.
Ara faré, digues.
No, que clar, de tot s'ha anat a parlar, i potser algun oient o un oient diu, jo vull escriure el llibre de la meva vida, què em costarà? Serà una picossada, això, el que em demanaran de Memòries Ediciones?
Aviam, mira, fer un llibre no és una cosa barata, és clar, perquè són moltes hores. Intervenen moltes persones, no és només la que t'escolta, és la que et corregeix, és la que et dissenya, la que et maqueta, és la impremta. Però nosaltres penso que, com que hem d'alguna manera sistematitzat els processos, menys l'escriptura, perquè és el producte més personalitzat que pot existir, doncs entre 2.000 i 6.000 euros, depèn del número de pàgines, tot depèn del número de pàgines. No és el mateix fer un llibre de 50 pàgines que de 250. I doncs aquests són els preus.
I ara faré pregunta de nena petita, no? Com la Iri, que té una filla, per exemple, li podria fer perfectament. I si us arriba una història lletja d'algú dolent? Ah. És una pregunta infantil, però que pot passar-te pel cap. La faríeu? No sé si us ha passat.
És com un periodista, que si t'envien una notícia lletja hi has d'anar. I jo he explicat històries lletges de persones que no
t'agradaran.
Que si jo hagués viscut la seva vida no estaria gens orgullosa. Però ho he fet, com per exemple un ministre de Guinea Equatorial.
Què va fer aquest home?
Home, aquest home era de l'equip de Macías, només et dic això. No,
i va
la
ser
seva vida és
explícit,
privada i no la puc explicar.
Però va ser explícit, va explicar...
Va ser superexplícit perquè està com molt penedit, diguem. Sí, va ser molt explícit. I de moment l'original té el seu fill, perquè allà el que explica canvia la història. És a dir, canvia la idea que tenim de la història. Ja sabem que Macías era un dictador i una mica boig, però el que explica el llibre ho supera milions de vegades.
Carai, i si, clar, si us trobem alguna cosa que és denunciable?
No, jo no sóc aquí per denunciar això, perquè és història passada, per començar, i després perquè jo...
Però, per exemple, hi ha una cosa que són crims contra la humanitat, que això no passa, no perd la vigència.
No podria parlar de crims...
Desconeixen el cas, eh?
No podria parlar de crims contra la humanitat, però sí que et podria dir que aquest equip de govern va ser molt bèstia, però va ser una escabetxina entre ells. És a dir... No és que aniquilessin el poble, que el poble el segueixen aniquilant avui dia, perquè allà, si no tens diners, no tens aigua, ni tens llum, ni tens res de res. Yeah. És a dir, que la cosa no millora.
Com us agrada aquest ofici, eh? Sigui més dur o menys dur. Heu triat una bona feina.
Sí, és molt bonic.
I la d'ara, déu-n'hi-do, l'única que és això, parlar amb la gent gran perquè us expliquin les seves vides i que agafin forma de llibre.
105 anys, eh? Té la darrera...
La propera entrevista a Soroll, eh?
Que també es diu Mercè, que són les dues Mercès.
Resistents als Mercès, eh?
Doncs aquest és el projecte Memòries Ediciones. Rosa Serra, Iri Maragall, moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Molta sort.
Una abraçada.
Máxim Castillo.